Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 1:04 del migdia d'aquest divendres 13 d'octubre del 2023. Fa uns minuts ha posat rumb l'expedició del Centre d'Esport Sabadell cap a terres madrilenyes per disputar aquest duel de demà a les 4 de la tarda contra el Rayo Majadahonda. Un duel al Cerro del Espino, més enllà del debut d'aquest nou tàndem Gerard Bofill-Àngel Martínez, que també serà d'urgències. Tots dos equips arriben empatats a 7 punts. Un, el Sabadell, delimitant la salvació. L'altre, el Rayo, obrint la zona de descens. Veurem per quin model aposta Gerard Bofill, si deixa enrere, com sembla, la línia de 5 al darrere, o es manté fidel a la idea de Miqui Lladó. I sobretot també si plasma les paraules d'abans d'ahir, de dimecres, a la roda de premsa, en què va assegurar que l'equip ha de créixer en aquests petits detalls amb els quals arriben el 80% dels gols en aquesta categoria. És divendres, 13 d'octubre, obrim les portes de l'últim Hotel Suís de la setmana previ a aquest duel entre el Rayo Majadahonda i el Centre d'Esport Sabadell de demà a la tarda.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El control de so, la Bea Aguilar. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Festa grossa ahir a Can Rosés amb la classificació del Rubí de la Lliga Elite per la primera eliminatòria de la Copa del Rei, eliminant el Rotlet Molinar amb el gol decisiu a la tanda de penals del porter Rafa Leva. Ara amb aquest premi, a més, d'enfrontar-se a un primera, si no es pot jugar a Can Rosés. Sobretot pel que sembla, per un tema d'il·luminació de l'estadi, la nova Creu Alta podria postular-se com a principal alternativa. Recordem també que dimecres hi va accedir a la Copa el Badalona Futur, que va guanyar 3-0 a l'EGA, en aquest cas per la via de la Copa de Federació i com a semifinalista. En futbol de seleccions, victòria d'Espanya 2-0 contra Escòcia amb gols de Morata i Sancet i camí aplanat pels de la Fuente cap a l'Eurocopa. Valde i Nico Williams, amb molèsties musculars, han deixat la concentració i el seleccionador ha citat Alfonso Pedraza per viatjar a Noruega. A tot això, escàndol a la selecció italiana. Sandro Tonali i Nicolò Zaniolo estan sent investigats per apostes il·legals i han abandonat la concentració. També hi estaria implicat Nicolò Fagioli, de la Juventus. Jorge Vilda entrenarà la selecció femenina del Marroc, de la sabadellenca Fàtima Garbi. En bàsquet, Pierre Oriola torna al Baxi Manresa 11 anys després. En el seu dia, recordem, el van cedir una temporada al Sant Nicolau. I a la Champions d'handbol, quarta victòria del Barça, 38-30 contra el GOG de que també arribava invicta al Palau. El sabadellenc Aleix Gómez va marcar 3 gols. I aquí a casa...
comenta la recepció.
Tindrem l'última hora del Rayo Majadahonda Sabadell amb les novetats que ens porta de seguida el Sergi Parc d'aquest matí a la nova Creu Alta. També farem la prèvia del partit del B i dels juvenils, la ressaca de les dues Supercopes d'Espanya de waterpolo i handbol amb l'Oar masculí o futbol sala amb el Club Natació Sabadell i la Pia.
L'actualitat de la primera rep.
Ahir es va jugar un partit avançat de la 8a jornada. Màlaga 1, Melilla 0, amb 24.300 persones a la Rosaleda. Dioni va marcar l'únic gol del partit abans de la mitjana i amb 35 dianes ja és el màxim golejador històric de la categoria en solitari. El Màlaga, per cert, se situa co-líder empatat a 19 punts amb el Castellón. A tot això, crit d'ajuda i d'alarma del Córdoba per trobar Álvaro Prieto, jugador del juvenil A, que es troba desaparegut des d'ahir. Se'l va veure per última vegada a l'estació de Santa Justa de Sevilla.
Han parlat en les últimes hores...
Antonio Hidalgo, l'extècnic del Sabadell, durant la seva presentació com a nou entrenador del Huesca de segona divisió.
A nivell competitiu tenemos que competir muchísimo más, sentir esa necesidad y esa urgencia de la situación. No podemos estar diciendo que queda mucho por delante y lo vamos a sacar. Que vean a un tío que se va a dejar la vida por salvar la situación... les voy a exigir al máximo, pero los voy a cuidar muchísimo. Ahora mismo están en una situación que seguramente tienen menos confianza de lo normal. Hay que hacerles ver otro tipo de cosas. Que sean valientes, sobre todo valientes, arriesgar en la vida, yo creo que es lo más importante.
Doncs segons algunes informacions, hauria pagat Hidalgo 60.000 euros de la seva butxaca per desvincular-se del Sevilla i arribar a l'Alcoraz.
La notícia curiosa.
La podem veure al compte d'Esport 3 a X en format vídeo a la ciutat turca de Samsun i viu un nen que tenia una il·lusió, saludar cada dia l'autobús dels seus ídols, però un bon dia el vehicle es va aturar al costat de la carretera i va protagonitzar una imatge preciosa. Insistim que la podeu descobrir al compte d'Esport 3 a X.
De quin partit no estarem pendents?
A 8:15 del vespre, tercera federació, grup de la Rioja, Arnedo Calahorra B.
I a les xarxes socials.
També un preciós cartell del Sabadell per començar a escalfar motors de cara al dia del Depor en català. Un partit amb història en gallec, un partido coa història. Ja disponibles les entrades pel Sabadell-Depor, 60 enfrontaments i 10 dels quals a primera. Fins dimecres, per cert, s'havien venut ja unes 300 entrades de cara a aquest partit.
Avui celebra el seu aniversari.
L'exarlequinat Sergi Pastells, ara a l'Europa, recuperant-se d'una greu lesió de genoll.
Hotel Suís.
Gairebé una i 10 minuts clavats d'aquest divendres 13 d'octubre del 2023, setmana atípica, una més, al Centre d'Esport Sabadell, no només per aquesta festivitat d'ahir, sinó perquè ha estat una setmana molt moguda de la nova Creu Alta, amb la destitució de Miqui Lladó, amb la posta de Gerard Bofill, ara sí, com a nou entrenador, de la mà d'Àngel Martínez, amb aquesta presentació dimecres, amb aquest partit que es juga demà a les 4 de la tarda. Bé, amb tot plegat, avui no hi ha hagut i no hi haurà roda de premsa com a tal. Ja va servir aquella roda de premsa del dimecres com a prèvia de partit, i a més no hi ha roda de premsa perquè a aquesta hora el Centre d'Esports, l'expedició, ho dèiem al principi, viatja ja per carretera amb autocar cap a terres madrilenyes. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Què tal, Vituri, com estem?
Això fa que estiguis amb mi avui aquí a l'estudi i
bé
que hagis passat aquest matí, això sí, per l'estadi de la nova Creu Alta, per veure i per copsar com estava l'ambient, per parlar també amb protagonistes. Després, insistim, d'una setmana molt moguda que va començar amb la destitució de Miqui Lladó dilluns, amb l'anunci de Gerard Bofill dimarts, amb la presentació de Gerard Bofill i d'Àngel Martínez dimecres. Ahir, calma i tranquil·litat, per sort, i avui desplaçament.
Sí, com dius, ens hem apropat a la nova Creu Alta cap a 12:15, una miqueta més tard ha arrencat aquest autocar direcció Madrid, però durant uns minuts abans això, doncs, ens hem apropat al temple, on l'equip doncs acaba de fer les maletes per agafar l'autocar, després de l'entrenament matiner avui a les instal·lacions de Sant Oleguer, a les 9 del matí, la sessió d'entrenament d'avui. Ambient distès, ambient de normalitat, tranquil·litat, a més sense que hagin vist tampoc contratemps pel que fa als futbolistes que han pujat a l'autocar, més enllà de les baixes que ja coneixem de Raúl Baena, de Sebas Coulatou, que està convocat amb la seva selecció, i òbviament de Javi Gómez. Per la resta, en principi no ha d'haver-hi cap sorpresa d'última hora, ni tampoc sancionats, per tant, sense més novetats en aquest sentit, més enllà de tot el que has comentat.
Per tant, gairebé la convocatòria es faria sola, com en l'últim partit. Si bé és cert que en l'últim partit Sebas Coula estava disponible, va estar fent algun exercici, fins i tot, d'escalfament damunt la gespa, des del dilluns el tenim concentrat en Burkina Faso, per tant, és baixa per aquest únic partit, contra el Rayo Majadahonda, ja hauria d'estar de tornada contra el Depor, però no hi és tampoc Raúl Baena, encara lesionat. Recordem que Lladó va fixar el termini de recuperació aproximadament en el partit del Barça Atlètic, i Javi Gómez, que està acabat d'operar i que no té fitxa federativa. Tot plegat, avui hem triat com a protagonista un ex, l'únic ex Rayo Majadahonda. Ara m'estic tirant a la piscina així de memòria, diria que no hi ha ningú més, però l'únic ex Rayo Majadahonda que hi ha a la plantilla del Sabadell.
Sí, i de fet, avui escoltarem, jo diria, Pau, si no em dius el contrari, per primer cop un futbolista de la plantilla del Centre d'Esports des que hi va haver el relleu a la banqueta. Per tant, també podrem doncs veure i copsar quines sensacions hi ha, no?, al vestidor, i com ha agafat, si de sorpresa o no, aquest canvi Miquillador sortint i entrant Gerard Bofill en el seu lloc, i també de la mà d'Àngel Martínez. Així que, si et sembla, comencem a escoltar el futbolista valencià, Nando García.
Vinga.
Primer, preguntant-li avui, Pau, sobre si a la plantilla, bé, doncs si els hi va agafar per sorpresa o no aquesta destitució de Miquillador, o és una cosa que intuïen després d'aquella derrota a última hora contra el Fuenlabrada de l'última jornada. Doncs bé, aquesta és la resposta que ens ha deixat Nando.
Yo creo que nos pilló un poco por sorpresa. Pensábamos que, bueno, de hecho Miki comentó que, bueno, que bajado, él hablaba como que Majadahonda iba a estar y que él sí que pensaba que podía ser su última oportunidad. Pero bueno, sí, nos pilló por sorpresa. Pero bueno, si el club lo ha visto que pertinente, pues bueno.
Doncs bé, és la resposta de Nando García. Més d'un s'imaginava això, que Miquillador, potser l'ultimàtum que tindria seria el Cerro del Espino, seria demà, però el club el va fulminar després de perdre a casa en el descompte contra el Fuenlabrada, i més tenint en compte, doncs, això, que venia d'una victòria a casa també, més o menys convincent, contra el Sestao River. Però bé, les sensacions de Nando García, no?, dient això, que al final és una decisió del club.
I revelant això, que fins i tot el propi Miquillador els havia comentat, imagino que, no sé si el dilluns o després del partit contra el Fuenla, que ell mateix també es pensava que potser encara tindria una oportunitat més a aquest cap de setmana al Cerro del Espino. No ha estat així, i com dient, doncs s'ha produït aquest canvi amb l'entrada de Gerard Bofill, repetint-se la pel·lícula, Pau, de fa menys d'un any, quan el propi Miquillador va agafar el càrrec d'entrenador substituint a Gabri García, és a dir, el que era segon entrenador en aquell moment passava a ser el primer. Ara passa el mateix, i potser aquí, precisament per aquest precedent tan recent de fa tot just uns mesos, no ens ha agafat tan a peu canviat. Tampoc crec que sigui molt estrany, potser, doncs, pels que ja estaven l'any passat, com els Estals, els Gualda, Pau Resta, etc. Però i per Nando García, que és un dels nous, això que sigui el segon en el que ara assumeixi les regnes, és sorprenent o no?
Siempre es un poco extraño cuando se cambia de entrenador, en este caso también al quedarse el segundo. Yo nunca he vivido la situación, pero bueno, cuando hay un cambio creo que siempre es un toque de atención para que los jugadores sepan que algo no va bien, y yo creo que el jugador lo percibe así, que cuando hay un cambio hay que dar un paso adelante.
Doncs deia Nando que no li havia succeït mai el fet de que el segon assumís les regnes del primer. Ara hauríem de mirar la seva trajectòria per veure si hi ha hagut canvis d'entrenador a mitja
no,
temporada.
Sí, fora de micros, que conversàvem també amb ell una estona, ens deia, mira, l'any passat mateix el Rayo Majadahonda, que les coses tampoc van començar del tot bé, i va haver canvi a la banqueta, però no va ser el segon qui va agafar el càrrec en aquell moment.
A la jornada 6, per cert, ara estava mirant.
Doncs mira, situació similar.
6 partits va durar la temporada passada el Rayo Majadahonda. Nogales, Diego Nogales, i a la jornada 7 i fins al final de Lliga ja es va fer amb l'equip Alfredo Santaelena. Per tant, ho va viure Nando com a mínim l'any passat, el canvi d'entrenador, no així el que el segon agafés les regnes del primer.
El que sí ha dit Nando, Pau, i a més és una obvietat també, que l'aspecte positiu d'això, més enllà de que pugui ser més sorprenent o no per algú que no hagi viscut aquesta situació, és que no hauran de començar de zero amb una idea totalment radical nova. Veurem què acaba aplicant Gerard Bofill, però sí que és cert que al final Bofill, doncs, ja coneix bé la plantilla, ja formava part del cos tècnic, i això és una cosa que ja tindrà guanyada.
Després et preguntaré si veus a Nando com una de les novetats al Cerro de l'Espino. Ves rumiant la Loto Bofill, aquest primer 11 del tècnic de Sant Aniol de Finestres. En qualsevol cas, abans ens quedem amb aquesta curiositat que pot servir també com a referència a l'hora de tenir detalls sobre el terreny de joc, sobre alguns excompanys, del fet que sigui ex del Rayo Majadahonda, Nando García.
Mira, de fet, escolta'l, perquè justament responia sobre si el propi cos tècnic que ara agafa el càrrec al Sabadell li preguntaven a ell mateix com a ex del Rayo Majadahonda. Doncs això, algun detallet, alguna informació que pugui servir de cara al partit de demà.
Aquí solemos analizar bastante al rival, solemos ver cortes de tanto individuales como colectivos, pero bueno, sí que es cierto que hace un par de días estuve hablando con Gerard, me preguntó sobre algunos compañeros, qué información le podía dar, y intenté ayudarle lo máximo posible.
Doncs aquí queda també aquesta curiositat, eh? Les referències que li va demanar Gerard Bofill. Ara pensava també que, per exemple, la temporada passada, a mitja temporada, va marxar cap allà Pelayo Suárez, que ha jugat els últims 3 partits, per cert, sencers, els 90 minuts, però diria que Bofill no arriba a coincidir com a tal, com a segon entrenador, amb Pelayo.
O seria qüestió de pocs dies.
Sí, uns dies. Però crec que, a més, estava... Ara tiro de molta memòria, eh? Et diria recordar que Pelayo estava lesionat quan fan fora Gabri Garcia a Tajonar.
Diria... Sí, jo diria a Tajonar, jo crec que no juga a Pelayo, perquè em sembla que va jugar a Isma Tumán.
Sí, diria que tenia alguna contusió, però estic tirant de molta memòria, eh? Però, vaja, que no deu tenir massa referències ja al Bofill de, ni de Pelayo ni de la resta de jugadors, i d'aquí també, doncs, a demanar el coneixement d'un Nando García, que sí que guarda bon record, no?, del seu pas pel Pacerro del Espino.
Sí, de fet, ha recordat que precisament, tot i aquest convuls últim any que es va viure també al Cerro del Espino, en què el Rayo Majadahonda finalment va aconseguir la permanència a Primera Federació, doncs les coses no van començar bé, com comentàvem, amb aquest canvi d'entrenador, però és que el primer any que Nando va estar al conjunt madrileny, el Rayo va fer playoff, i de fet va caure derrotat davant l'Albacete, un Albacete que al final assoliria l'ascens al futbol professional, però va quallar una bona primera temporada al Rayo Majadahonda a Primera Federació. I com a anècdota personal, més enllà de que les coses doncs li anessin prou bé allà, diu que guarda molts amics allà i que és on va néixer la seva filla. Per tant, bon record per Nando García del seu exequip del Rayo Majadahonda, i tornant al terreny futbolístic, doncs un equip que coneix bé, per això aquest xivatasso, per dir-ho així, al cos tècnic, a Gerard Bofill i companyia. I Nando preveu un partit, sobretot, en què costarà tenir la possessió, perquè el Rayo Majadahonda diu que és dels que li agrada tenir la pilota.
Creo que va a ser un partido muy complicado, que ellos van a querer tener mucho la pelota, es un equipo que le gusta mucho el balón, aunque hay, como has dicho, ha habido muchas incorporaciones, pero bueno, yo estuve en pretemporada, estuve un mes con ellos o un poquito más, y bueno, conozco bastante al entrenador, a los jugadores, y es una plantilla joven con muchas ganas, que le gusta mucho tener la pelota, pero bueno, creo que se le puede también hacer mucho daño, lo único que va a costar quitar-los el balón, creo.
Doncs, en certa manera, Gerard Bofill, el dia de la seva presentació, també deixava aquesta pinzellada, aquest apunt, dient que el Rayo Majadahonda era un equip també que li agradava tenir la pilota, i alerta també d'això Nando García. Recordo que a tot això, quan va signar pel Sabadell a l'estiu, vam parlar amb Josu Ozcoidi, ara sí, també a l'equip majariego, si bé és cert que no està lesionat i no està jugant, i ens deia que al final és un futbolista, deia, top 3 de velocitat, de punta de velocitat del seu equip, o que havia estat l'última temporada amb aquesta punta de velocitat, per no dir el més ràpid. Aquí encara no ha pogut desplegar-ho, anem a dir-ho així, Nando García. De seguida parlarem, i crec que em portes també alguns talls parlant de la seva situació. Abans, ja que estem parlant d'aquest Rayo Majadahonda, l'equip de Carlos Cura, que li agrada tenir la possessió, també alguna pinzellada, no?, del rival?
Sí, un conjunt que tampoc ha començat del tot bé. De fet, té els mateixos punts que el Centre d'Esports, 7 punts, i recordem que per a Baraix marca el descens l'equip de Carlos Cura. Per tant, no és que tampoc estiguin allò llançats als madrilenys, en què només han guanyat un partit, i va ser al camp de la S de Logroñés. Per tant, a casa Pau encara no coneixen la victòria, és una de les assignatures pendents. 3 empats, no vull esgarrar gaire les estadístiques, no sé si ara també tens molta cosa d'aquesta.
Sí, les estan estripant, però no passa res. Ja les repetirem d'aquí uns minuts.
Ho resumiré en que no han guanyat a casa, i que sobretot la seva...
També surt de les estadístiques.
Però que no s'estan destacant molt, no s'estan protegint molt en l'aspecte ofensiu, perquè els està, doncs, això, costant marcar, però bé.
És la part més cridanera, al final tampoc no obviarem res,
sí,
i
sí,
és una autèntica evidència. Està tenint problemes al Rayo Majadahonda. De fet, una de les seves referències en atac està sent Rubén Henry, que porta 2 gols, l'ex de l'Andorra, entre d'altres, però després és que molt poqueta cosa.
No tan exagerat com el Sestao quan va venir aquí la nova Creu Alta, però perquè encara no havia marcat, ara sí que ja porta un gol al conjunt basc, però sí, al final és de, el que més destaca, no?, d'aquest Rayo Majadahonda, que com diem, només una victòria a domicili.
Sí, simplement per acabar d'apuntar això, del tema del gol, és que ahir repassava just els gols que ha marcat el Rayo Majadahonda en aquest inici de Lliga. Dos són gols de Ruben Henry, l'últim rematant de cap contra la Cultu. El dia de les Gaunes marca un molt bon gol des de la frontal, però és que la resta és un gol còmic contra el Nàstic de Tarragona, no sé si el recordaràs, Parc, una pilota una mica de l'estil del que va passar al Sabadell contra el Badalona Futura a la pretemporada, una pilota que va cap al pal, el porter es confia, acaba entrant, aquell gol contra el Nàstic va ser molt matiner, i després un altre gol de cap en acció d'estratègia. Per tant, més enllà de Ruben Henry, molt poqueta producció ofensiva del Rayo.
Curiós que li hagi marcat el Nàstic, tot i això.
Sí.
Que diria que és l'únic gol que ha encaixat al conjunt grana, o pocs més haurà encaixat, en totes aquestes primeres jornades, i curiosament, l'únic equip o un dels pocs equips que ha estat capaç de batre l'actual líder del grup 1 de la primera federació, doncs és un conjunt que li està costant tant marcar. Sí, no?
Bingo, l'únic en contra és el de, diria que és Michael Anderson, el futbolista del Rayo Majadahonda. Insistim, si no l'heu vist, és un gol absolutament còmic. Els primers minuts de partit, una pilota rebotada que sembla que va cap al pal. Bé, és una acció molt, molt, molt còmica de l'equip majariego. Marcus Anderson és el futbolista, es diu així, però va ser ja el 2 de setembre. Aquell dia va ser el dia en què va rebre l'únic gol al Nàstic, i va ser el Cerro del Espino.
Per cert, que no podem escoltar el tècnic Carlos Cura, Pau, perquè encara no havia comparegut. A la tarda estarà doncs l'àudio penjat, i sortirem de dubtes sobre si hi ha alguna baixa d'última hora o no en el Rayo. En principi, no, si no hi ha hagut contratemps durant aquesta setmana, hauria de disposar de tota plantilla, Carlos Cura, perquè la setmana passada, en la derrota contra la Cultu, estaven tots els jugadors disponibles i tampoc tenen sancionats.
Doncs, si més no, també aquí a Ràdio Sabadell hem intentat parlar en els últims dies amb Alberto Fernández, tot s'ha de dir, amb l'ex arlequinat ara a les files del Rayo Majadahonda, però no ha estat possible, Ni dimecres, ni dijous, ni ahir, ni avui, tenia un forat. Sembla que tenia l'agenda plena i ha estat impossible parlar amb Alberto Fernández. Teníem ganes també per saber la seva versió, no?, al voltant de la sortida de Sabadell. Hi ha gent que opina que mereixia l'oportunitat de quedar-se. El club no... Vaja, no sé què ens digués ell avui, al contrari. No va fer massa per retenir-lo. I bé, ara es troba a les files del Rayo Majadahonda jugant molt poquet. Està sent gairebé testimonial. És cert que està jugant pràcticament a tots els partits, però sortint en els últims minuts.
Vaja, que no ha tingut molt interès a parlar en la prèvia del partit. Doncs, si s'ha portat malament, doncs no el convidarem a un altre quinto aquest any, com l'any passat.
El tribuna especial que vam fer des d'allà. Va. Bé, en fi, repararem el fil Nando García, també per parlar d'aquest aspecte més personal. Un futbolista que va venir aquí a principis d'agost, que arribava amb una etiqueta de futbolista que havia de ser certament important, potser, no?, en la mateixa línia que Javi Gómez, ocupant mateixa demarcació al camp, però fent servir també, doncs, el futbolista del qual mencionàvem ara, Alberto Fernández, doncs està tenint un paper força irregular, no?, en el Sabadell fins al moment.
T'anava a comentar això, que al final Nando doncs venia per ocupar una d'aquestes posicions justament després de la sortida d'Alberto. Potser Javi Gómez, fins i tot pel seu perfil doncs així més tècnic, no?, i de baixet, de portar la pilota enganxada al peu, s'hi assemblava més i tot, però vaja, que Nando ocupa una posició similar. I estaríem d'acord, no em titllarien de boig si dic això, que en aquesta cursa per la titularitat en aquestes posicions ofensives, Nando possiblement ara mateix, com a mínim durant aquesta etapa miquillador temporada 23-24, el posaríem per darrere dels Manel, dels Cristian Herrera, dels Marcos Baselga, etc. Sí que és cert que Nando ha jugat els 7 partits, però només 3 de titular, i jo diria que els ha acabat a la banqueta en tots, és a dir, no, crec que no ha completat cap dels partits, i recordo en algun enfrontament en què va ser substituït durant el temps de descans. Per tant, protagonisme, com dius, irregular per Nando García, alternant aquestes titularitats, però sembla que té jugadors per davant. I amb aquest canvi en el cos tècnic, doncs el València espera ara tenir més opcions de tenir més protagonisme.
Con Miki inicié titular, si no recuerdo mal. Ràpidament volví a ser suplente, pero bueno, he participado bastante. Personalmente me gustaría, bueno, estar más en el 11, pero bueno, creo que de momento no me ha tocado, estar esperando mi oportunidad. Aunque yo personalmente me encuentro muy bien, creo que entrenando tengo muy buenas sensaciones y los últimos minutos que he podido tener creo que lo he demostrado en el campo y nada, voy a seguir trabajando y esperando mi oportunidad para poder ayudar al equipo.
Doncs ha jugat tots els partits, Nando García, ara estava repassant també els 7 partits, la jornada 1, 3 i 4, és a dir, a l'Estadium Gal, al Toralín i a casa contra la SD Logroñés és titular, Nando García, però tant a la primera jornada a l'Estadium Gal com a la quarta contra la SD és substituït a la mitja part. Per tant, 275 minuts que ha jugat fins al moment l'ex del Rayo Majadahonda, que no ha tingut continuïtat en els 11 al centre d'esport Sabadell, que acumula 3 suplències consecutives. Segueix donant-li voltes a la pregunta que t'he fet abans.
Estic donant-li voltes.
Segueix rumiant. Però abans escoltem una més, no, de Nando?
Sí, sobretot al voltant d'una de les principals incògnites de cara a demà, i fins i tot et diria, Pau, en els pròxims partits, si hi haurà canvi de sistema o no amb l'entrada de Gerard Bofill com a primer entrenador. Sobretot perquè després de la roda de premsa de presentació deixava clar Bofill que allò d'estancar-se o quedar-se fix al sistema de 5 al darrere, que no seria així. I home, fins i tot et diria que escoltant les seves declaracions un pot intuir que és possible que hi hagi un sistema de 4 al darrere. Bé, es veurà, perquè ja va dir que podria anar jugant amb les dues opcions. I aquí la qüestió és, si es juga amb 4 al darrere, ja no dic demà, sinó en els pròxims partits, evidentment s'obre el ventall de possibilitats dels futbolistes de mig camp cap endavant. I per tant, aquí Nando també entraria en aquesta equació de possiblement tenir més protagonisme si Gerard Bofill ho considera així. Això és el que pensa Nando sobre aquesta qüestió.
Al final, juguemos como juguemos, el estilo, la marca va a ser la misma. Sí que es cierto que si jugáramos con 4 puede ser que se sume algún jugador más al ataque y bueno, se habrá las posibilidades de que entre algún atacante más.
2:15 i la pregunta del milió, Sergi Parc. El Sabadell juga demà amb 4 o amb 5 al darrere?
Preguntem-li a Gerard Bofill, si vols el truquem ara en directe aquí, que potser està avorrit a l'autocar.
Gerard Bofill, des de l'autocar, bon dia.
Jo, si m'he de mullar, jo et diria, que per les paraules que va utilitzar la roda de premsa, jo crec que un canvi al sistema de 4 serà més d'hora que tard, opinió personal. Perquè si s'hagués donat continuïtat, si apostés per donar continuïtat al sistema de 5, potser les declaracions de Gerard Bofill haguessin anat més enfocades a, bé, ara no podem canviar de cop de 5 a 4, donarem continuïtat i més endavant ja veurem, i no van anar en aquesta línia les seves declaracions.
Estic d'acord amb tu, que a més, seguint la roda de premsa in situ, la sensació que va fer és una opció que tenim allà, la de 5 al darrere, però no ens podem tancar únicament amb aquest sistema, i a mi em fa la sensació que la seva llibreta, doncs, ja al cap té dibuixada la defensa de 4. Però sortirem de dubtes demà als vols de les 3 de la tarda, aproximadament, que és quan surt l'alineació. A tot això, clar, l'altra reflexió és, futbolistes com Nando García haurien de sortir beneficiats també d'una possible defensa de 4, ara l'escoltàvem, no?
I jo em faig les meves càbales, clar, si tu passes el sistema de 4 al darrere, jugadors de, no sé, perfil així ofensiu com Estals, que potser en defensa de 5 amb el carril s'adaptava bé, de lateral, realment, estàs obligat a vigilar més les teves esquenes que no pas en el carril, no? Perquè estàs més cobert amb 3 centrals. Estals podria jugar amb un defensa de 4 de lateral? Segur que sí, però potser un home com Pablo Monroy, que té aquesta posició natural, doncs t'entra més en els càlculs. Però Estals no el fas jugar, perquè aleshores també se t'obren les possibilitats pel Chino. El mantens en el doble pivot com has jugat amb altres partits, acompanyat de Gualda o Moyano, per dir alguns, o de Beitia fins i tot, que va jugar l'altre dia. O si jugues ara amb 3 mitja puntes, estic fent aquí un 4-2-3-1 perquè sí, eh?
Sí, sembla el més... veient el tipus de plantilla que té el centre d'esport Sabadell, seria el més lògic.
Clar, és que si jugues ara amb 3 mitja puntes i no amb 2 com estaves jugant, per dir-ho així, doncs pots posar Estals en una d'aquestes posicions més avançades.
Que seria la seva posició natural.
Que seria la seva posició natural.
Com extrem, al final. Perdona, i com Nando també, perquè al final Nando potser... no sé si dir que s'ha vist perjudicat per aquest sistema, però és un futbolista de banda que no l'hem vist al carril. Jo pensava que fins i tot algun minut el podríem veure amb més freqüència el podríem veure en un dels dos carrils, i al final l'hem vist més com a mitja punta, i és un futbolista que té tendència a caure cap a la banda. Amb aquest sistema que estem dibuixant nosaltres, sortiria més beneficiat també Nando.
De fet, ara que deies això, en la presentació aquí al Sabadell de Nando, ell deia que el Rayo Majadahonda molts cops havia jugat en el carril. Per tant, sí. Jo també pensava que, no sé si de manera fixa, però que en algunes circumstàncies de partit, doncs, que veuríem més a Nando en aquesta posició. És que les possibilitats són moltes, i tot això ho estem dient, i potser demà Gerard Bofill surt amb 5 al darrere i canvia poca cosa i està als, no sé si en el carril o en el mig del camp i Nando torna a ser suplent. No sé, són moltes incerteses, però sí, evidentment, jugant amb 4 al darrere, doncs això, s'obren moltes possibilitats, i també t'entra el dubte de els centrals, per exemple, si juga...
Clar, aquí la contrapartida és, sí, un més al davant, sobre el ventall, però es tanca el ventall al darrere.
I que en el precedent més recent que tenim de jugar 4 al darrere, la cosa no va sortir bé, que va ser contra l'ASD Logroñés, on es van veure moltes mancances, i aquí sí que segur que el cos tècnic hauria de posar èmfasi si ha treballat amb aquesta línia de 4 al darrere per solucionar aquests problemes que es van veure, insisteixo, la derrota contra l'ASD Logroñés. Tinc moltes ganes que arribi el partit demà, sí. Per veure totes aquestes incògnites i veure, doncs, això, el nou sistema que té pensat implementar ja d'entrada de primeres a Gerard Bofill, sí. i el seu cos tècnic.
Sistema, alguna possible peça nova... jugadors que han estat menys habituals i que puguin tenir una oportunitat demà, sobretot també al cap també el tema de la defensa, perquè és cert que el dia de l'ASD Logroñés aquesta parella de centrals amb Elívia Pau Resta va patir molt contra l'equip logroñés. Per tant, no sé si Gerard Bofill, si juga de 4, té en ment poder fer servir algun dels futbolistes que han estat pràcticament inèdits, com són Antonio Sánchez, com són Biel Farrés, etc. Què passa també amb figures de carrilers reconvertits a centrals esquerrans, Toni Herrero o Ricard Pujol, si continuen sent centrals o passen ja a ser laterals?
Clar, aquesta és la qüestió també, perquè fins ara jo crec que els dos líders, si se'm permet dir així, a la defensa, si penses que has de jugar amb dos centrals, jo penso en Pau Resta i en Elívia.
Sí.
Per tant, en el carril esquerre tindries a Carri, tindries a Toni Herrero i tindries a Ricard Pujol. Que tindries tres homes en aquesta posició, perquè és que al final a Herrero i a Pujol els hem vist també en la posició de central, però si juguessis amb dos centrals i apostes per Resta i a Melívia, tens tres homes en el carril esquerre.
És que ara hi ha overbooking, al darrere.
Ara hi ha overbooking. Clar, aquesta és l'altra, que potser teníem la sensació que faltaven centrals quan jugaves amb tres centrals al darrere. Si jugues amb dos, ja no tens aquest problema. Però potser doncs, et creixen altres contratemps en altres posicions.
A veure què passa. Sí, no? Serà curiós i serà un dels punts d'atenció. Veure, doncs, això, quin és el primer 11 de Bofill, què passa amb el sistema, quin sistema dibuixa, amb els futbolistes que del darrere que podrien tenir menys oportunitats, els de davant, els quals... doncs s'obre un ventall, perquè clar, al final estem parlant que futbolistes com Vladis, com Baselga, que hauria de jugar més caigut a banda, és que al final són moltes, moltes incògnites que no destaparem fins al pas de les setmanes. Però bé, en qualsevol cas, ho rematem fent una mica d'agenda o què? Si no em dius el contrari,
vinga.
Si no ja no queda res, no?
No, jo crec que, vaja, només si a la pregunta de si Nando García serà titular o no, que no ho sé, que no em mullo, perquè amb tantes incògnites és difícil dir-ho ara. L'agenda, breument, Pau, que l'equip, com dèiem, viatja a aquestes hores amb autocar. Faran una parada per dinar a Saragossa, després continuaran el trajecte fins a Madrid, on s'arribarà cap al vespre, cap a les 8 o quarts de 9, i tot per jugar al partit demà a les 4 de la tarda al Cerro del Espino contra el Rayo Majadahonda, des de mitja hora abans al Sabadell en joc, i després del partit doncs tornar cap aquí i arribar ben entrada la matinada, jo crec.
Sí, de matinada no serà el viatge més incòmode del món, perquè no. Acabaran aproximadament, o sortiran d'allà cap a les 7, per tant s'espera que arribin aquí a primera hora de la matinada, però bé, això ja condicionarà també el planning de la setmana que ve, pensant també en el duel contra el Depor, que ho dèiem, en el sumari ja estan les entrades a la venda, i dimecres el recompte deia que ja se n'havien venut unes 300, que no està gens malament.
I també jo vull veure el formatget de visitants...
Allò estarà a rebentar.
Perquè el trajecte que han d'afrontar els coruñesos és llarg, però, clar,
sí, però
estem parlant del Depor, al final.
Sempre també hi ha parròquia coruñesa, en aquest cas, vivint a Catalunya, i de ben segur que estarà ple, el formatget visitant el dia del Depor. I fins i tot, i ja ens estem avançant en el temps, hi haurà samarretes coruñeses, samarretes del Depor, a altres zones del camp, perquè és absolutament inevitable.
Però quedaran camuflades amb el blanc i blau.
Sí, sí, correcte. Bé, com no portin les de la canarinha de segona que tenen aquest any, però bé, en qualsevol cas. Sergi Parc, moltes gràcies.
Adéu, Pau Vituri.
Ho rematem amb les estadístiques, avui amb la veu novament de la Júlia Ramon.
El llibre de registre.
Per tercera temporada consecutiva tornem a rescatar aquella famosa dita del món del futbol per saber si el centre d'esports s'ha complert o no. Entrenador nou, victòria assegurada.
Una mica d'història.
Doncs no ha estat ben bé així amb els darrers tècnics que s'han entrenat a mitja temporada. El cas més recent, a principis d'any, va ser la victòria per la mínima contra el Bilbao Atlètic en el debut de Mick Lladó. Abans, Munitis i Hidalgo van començar perdent contra l'Andorra i el Badalona, respectivament. Els dos anteriors, Kiko Ramírez i Romo, van debutar amb el mateix resultat a casa, 1-0 contra el Conquense i el Villarreal B. I a segona, una de cada color. Mandia, empat sense gols contra el Zaragoza, Àlex García derrota 3-2 a Alcorcón i Miquel Olmo triomfa la nova Creu Alta per 3-1 contra el Mirandés. Per tant, el balanç en els últims 10 anys és de 4 victòries, un empat i 3 derrotes.
El rival.
3 partits ha jugat el Rayo Majadahonda al Cerro de Espino i tots 3 han acabat en empat. 1-1 contra el Nàstic i el Celta Fortuna i 0-0 contra el Teruel. L'equip de Carlos Cura només suma una victòria fins al moment i va ser la de les Gaunes contra l'ASD Logroñés. Tot i que Rubén Henry, la seu punta de referència, hagi marcat 2 gols, en el global són el quart pitjor atac amb només 4 dianes a favor en 7 jornades.
Els precedents.
Cap ni un. El de demà és el primer duel de tota la història entre el Rayo Majadahonda i el Sabadell. L'equip majariego no havia tret el cap amb regularitat a la categoria de bronze fins fa una dècada aproximadament i fins i tot va viure una petita incursió al futbol professional a la temporada 2018-2019. Per tant, segon rival desconegut d'enguany després del Sestao River, i encara hauran de passar el Celta Fortuna, l'Arenteiro, Unionistas i el Tarazona.
Amb el xiulet a la mà.
Marta Huerta de Aza, l'única col·legiada femenina que hi ha a Primera Federació. Nascuda a Palència fa 33 anys, du ja 5 temporades arbitrant a la categoria de bronze masculina. Amb el Sabadell ha coincidit 2 cops a la nova Creu Alta. Un empat a 1 contra l'Olot de l'any de l'ascens a segona i una victòria per 3-1 contra el Linares amb Munitis a la banqueta. Amb el Rayo, en canvi, només té un precedent i és el 2-2 de la temporada passada al Cerro de l'Espino contra el Sanse. La seva mitjana és de 4,81 grogues per partit i 0,19 vermelles.
La curiositat.
Huerta de Aza va fer història aquest estiu convertint-se en la primera àrbitra espanyola designada per xiular un partit del Mundial Femení. Concretament va ser en un Xina-Haití a la fase de grups el passat 28 de juliol. Una altra fita en el seu currículum després d'haver-ho fet a l'estiu anterior a l'Eurocopa Femenina d'Anglaterra. A més, en aquella ocasió va dirigir el partit inaugural a l'estadi Old Trafford davant de més de 68.000 espectadors.
El llibre de registre de l'hotel.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell després de fer aquesta prèvia del Rayo Majadahonda Centre d'Esports Sabadell de demà a les 4 de la tarda, però encara ens queden 18 minuts de programa i no hem de deixar l'Òrbitar l'Aquinada perquè el Sabadell B afronta aquest cap de setmana un altre duel directe per consolidar-se a la zona noble de la Lliga Elite. Després de golejar el Vic Olímpia per 4-1 i sumar la tercera victòria consecutiva, a més de situar-se a tercers, a un punt de Lloret i de l'Europa B, els dos equips que pujarien directes a tercera federació i, per cert, que s'enfronten entre ells demà, els de Conrad García han de visitar el camp del quart al Can Vidalet amb un punt menys a la taula. El tècnic espera un duel de màxima dificultat en el segon dels tres partits que té el filial arlequinat en el seu duel i en el seu particular Tourmalet.
Sabem que jugar fora de casa sempre és molt difícil i més a Can Vidalet amb les, bueno, amb les característiques que té el camp, l'afició, etc. Ens costarà molt. Els jugadors ja sabien que teníem tres partits molt i molt difícils, que eren Vic, Can Vidalet i després a casa Atlètic Lleida, i de moment hem superat el primer. Intentar guanyar diumenge a Can Vidalet, que serà segur molt difícil.
Un Can Vidalet que, juntament amb els dos primers, és un dels tres equips que encara no ha perdut, tot i que ve d'empatar en l'última jornada al camp del Palamós. A les 12 del migdia de diumenge arrencarà el Molí d'Esplugues, aquest derbi, per cert, entre equips que vesteixen d'arlequinat a quadres blancs i blaus. I situació contraposada al juvenil del Centre d'Esports, que té un duel d'urgències a la divisió d'honor al camp del Platges de Calvià, el cué del grup 3, amb un sol punt en 6 jornades. La situació del conjunt arlequinat no és massa millor, ja que la derrota a última hora contra el Real Zaragoza els ha deixat tot just delimitant la salvació, amb 4 punts. A més, el tècnic Albert Milà afronta el partit amb dues baixes. Aaron López, expulsat en l'últim partit, i Pau Fernández, que està concentrat amb la selecció espanyola sub-19. Per cert, que el duel que havia de jugar ahir contra Israel s'ha suspès per raons evidents. Milà defineix així el partit a Calvià i la confiança per tornar de Sesilles amb els 3 punts.
És un rival que és d'aquests rivals que diuen que és un duel directe. Llavors nosaltres hem d'anar allà a guanyar. És un rival que segurament ens doni la pilota i haurem de ser nosaltres proposadors de joc, però realment hem de competir al màxim nivell, igual que avui, i guanyarem segur.
Això serà diumenge a les 4 de la tarda. Mitja hora més tard, el Joan Murtró, el mercantil, rep un altre equip balear, el San Francisco. El conjunt palmesà està immers en una bona dinàmica, amb dues victòries consecutives, mentre que els blaugrana venen de guanyar per la mínima al Constància. El golejador a última hora en aquest duel, Pau Fernández, es mostra motivat i amb la intenció de sumar la primera victòria a casa després de 3 triomfs seguits a domicili.
Li traiem 2 punts al San Francisco, és un partit molt important per nosaltres, també el que dius, juguem a casa i a casa encara no hem aconsegut cap victòria i aquesta setmana volem els 3 punts sí o sí, i per allò anirem, lluitarem fins al final per aconseguir la primera victòria a casa.
I un grau per sota, a Lliga Nacional, el juvenil B del Centre d'Esports visita el líder, el Barça B, que ha aconseguit plena de victòries en les 4 jornades disputades fins ara. Per contra, els arlequinats només han sumat un triomf i va ser la segona jornada, a Olímpia contra el Cornellà B. El tècnic Isaac Marcos assegura que aniran a la ciutat esportiva Joan Gamper a treure conclusions positives i sense complexos.
Ir sin ningún miramiento allí, o sea, no tenemos, como aquí quien dice, no tenemos nada que perder. O sea, vamos a ir allí a intentar estar en el partido en todo momento, vamos a intentar sacar cosas positivas del partido y, como te digo, no tenemos nada que perder, entonces vamos a ir sin respetando al rival, pero sin exceso, sin tener un excesivo respeto por ellos.
Horari matinal per aquest duel entre el juvenil B del Barça i del Centre d'Esports Sabadell demà a les 12 del migdia a la Joan Gamper.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tres quarts i un minut de dues, bloc poliesportiu a l'Hotel Suís, una de freda i una de calenta a l'Astralpool Natació Sabadell, a les dues Supercopes d'Espanya de waterpolo que s'han disputat en les últimes hores. La cara la va protagonitzar dimecres el femení, que va recuperar la corona 3 anys després de l'última vegada mans del Mataró, i en el total va sumar el seu 12è títol de la competició. Un altre cop moral, a més, a l'equip maresmenc, en el mateix escenari, a la piscina de 50 metres de Can Llong, on fa uns mesos van aixecar la Champions.
És la lluita aquesta psicològica, no? El que deia de que potser el títol no és tan important, però sí que la victòria és molt important, el anar marcant sempre la línia aquella de que quan jo m'enxufo i vull a guanyo, era una feina superimportant de fer avui i s'ha fet.
Eren declaracions del tècnic David Palma després d'aquest 12-11 amb el qual es van imposar gràcies a un excel·lent parcial, sobretot de 6-1 en el segon quart. Tot i que el marcador final és ajustat, aquest 12-11, la reacció maresmenca va arribar massa tard i realment no van tenir cap opció real de forçar els penals, cap atac per empatar el partit. A més, amb un punt de polèmica, aquesta remuntada, perquè va venir amb 3 penals en contra i un gol fantasma en els últims minuts, un fet que provocava una reacció irònica del tècnic de l'Astralpool.
Amb Mataró ens passa sempre, i sembla que ràgil, però no és així. O sigui, agafeu l'estadística i acabem amb 16 expulsions en contra i 10 a favor, no? 16 o 17, i aquesta és la tendència que hi ha. Ens passa molt, no sé, no sabem defensar i tenim jugadors molt dolentes i se'n van al carrer. Sempre dic el mateix, però és que és així.
Doncs amb aquest punt d'ironia, David Palma per referir-se a un altre partit en què el Mataró va tenir més superioritats que l'Astralpool, i insistim, 3 penals a favor en els últims minuts, a més d'un gol que va ser molt protestat per la banqueta de l'Astralpool. En definitiva, això queda com una anècdota, primer títol de la temporada, i al final del partit conversàvem uns minuts amb l'MVP de la final, que no és altra que l'esquerrana Judit Forca, autora de 3 gols.
MVP d'aquesta Supercopa d'Espanya, Judit Forca, què tal, com estàs?
Bé, molt contenta, la veritat que al final pues, hem tret el partit, hem començat molt bé i a l'última part ens han agafat una mica el partit, sobretot hem estat molt bé en defensa les 3 primeres parts i l'última ens ha costat una mica més, però ja sabíem que no seria un partit fàcil contra el Mataró.
No sé si dir que aquest 12-11 és una mica enganyós el resultat, perquè és que durant 3 parts heu dominat absolutament. De fet, la segona, aquest 6-1, és, m'atreviria a dir, no sé si m'ho confirmes o no, però dels millors parcials que heu fet contra el Mataró en els últims anys.
Sí, sí, la veritat que hem començat molt bé. Les primeres 3 parts jo crec que en defensa hem estat espectacular. I bueno, al final, com bé he dit, l'última part ja sabíem que el Mataró sortiria per totes i ens faria un pres molt fort, i així ha sigut, i bueno, al final hem tret el partit.
No heu arribat a patir tampoc molt, no? Pel marcador, sí, com s'ha viscut? Ho dic perquè tu també anaves carregada amb 2 expulsions des del segon quart.
Sí, no, ja estava molt tranquil·la, fins que han arribat els 3 últims minuts, que ha sigut una mica més intens i que ha acabat ràpid el partit, però bé, les 3 primeres parts hem estat una mica tranquil·les i fent el nostre joc.
Sí que és cert, Judit, que és una Supercopa una mica diferent, no? Perquè la recupereu 3 anys després, aquests últims anys havia estat marcada per pràcticament arribar a la pretemporada, us faltaven jugadores, algunes estaven lesionades, altres amb la selecció. Avui s'ha notat que l'altre dia vau tenir Champions, no, per dir-ho així?
Sí, la veritat que teníem moltíssimes ganes de tornar a jugar aquí a casa, de jugar un títol com la Supercopa d'Espanya, i molt contentes del treball que hem fet, sí, sí.
I tu com estàs? Ho dic perquè has tingut un estiu molt carregat amb la selecció, sabíem que tenies també alguns problemes físics. Com has començat la temporada, Judit? Avui bé, avui 3 gols, però com estàs tu?
Bé, ara estic bé, em trobo bé, sí que vaig estar una mica tocada, però amb moltíssimes ganes, estic recuperada i entrenant molt dur per tot el que ve ara.
Acabo, Judit, pràcticament, vaja, ara torneu a tenir Champions, això no s'atura, és potser un dels ingredients d'aquesta temporada, que d'aquí a una setmaneta i poc torneu a tenir aquí partit contra Limós. Això us agrada, no us agrada, el fet de tenir aquí partits més importants d'una forma més espaiada en el temps?
Bueno, aquest any és un any dur, amb molts partits, però molts partits macos de jugar, no? I sobretot aquí a casa, poder jugar aquí a casa com avui, amb tota la gent que sempre està aquí, pues, és un plaer i és un orgull com a jugadora del club, i que espero que vinguin a tots els partits i ens ho passem tan de bé com avui.
Judit Forca, felicitats.
Moltíssimes gràcies.
Aquesta era la cara de la moneda. La creu la va protagonitzar el masculí, que ahir no va poder completar un doblet, guanyar les dues Supercopes al mateix any, que només s'havia produït, i s'ha produït, dues vegades en tota la història. No van tenir opcions els de Quim Colet d'endur-se la seva 5a Supercopa cap a casa després de caure 10-5 a la Sant Sebastià del totpoderós Atlètic Barceloneta. El club no va tenir el dia en les superioritats, 0-8 al descans i un 15% d'efectivitat en el total, i en aquest sentit el capità i porter de l'equip, Edu Lorrio, feia autocrítica.
Esa ha sido la clave del partido, especialmente los hombres de más. Creo que no hemos sido lo suficientemente agresivos, la circulación del balón no ha sido lo suficientemente buena y rápida y bueno, su solidez defensiva ha hecho que nos costase mucho el partido y fuésemos siempre a remolque.
El conjunt mariner continua un grau per sobre quan hi ha títols en joc i ara, a més, han afegit a la seva constel·lació l'ex de l'Astralpool, Bernat Sanahuja. Tot i els 7 canvis que hi ha hagut a la plantilla sabadellenca, l'Orrio considera que haurien d'haver estat més a prop del Barceloneta.
A mí no me gusta poner excusas de si llevamos un mes, dos meses. Creo que el equipo debería haber hecho un partido de un nivel un poquito más alto, sobre todo especialmente en esa fase ofensiva y defensivamente encajando menos goles fáciles, lo que llamamos fáciles de dos metros, goles del palo, goles de boya. Y bueno, creo que nos queda mejorar, nos queda seguir trabajando y no tenemos tiempo porque el siguiente martes jugamos Champions contra el Novi Beograd, un equipo de un nivel similar a Barceloneta, así que toca aprender los errores y seguir.
Això serà dimarts de la setmana que ve, com diu l'Orrio, aquest desplaçament a Belgrat contra el Novi. Abans, demà, nova jornada de Lliga amb dos duels molt assequibles. A 1:45 rep l'Astralpool masculí el Rubí a Can Llong, mentre que el femení visita el Boadilla madrileny a 4:15.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Parlàvem abans del Sabadell B i en handbol, un altre equip de la ciutat que també es pot consolidar a les posicions de privilegi és l'Oar Gràcia masculí a la Primera Nacional. Amb 3 victòries en 4 partits, els verdiblancs es podrien col·locar segons si guanyen a la pista del Sant Esteve Sarrovires, que suma un punt menys que els de Pere Iats, 5. Tot i això, el tècnic espera que els seus estiguin en alerta després de perdre en el darrer desplaçament contra el Sant Vicenç.
Els hi vaig dir a principi, us ho repeteixo sempre, aquest any no hem de pecar d'ansietat, hem de ser humils, treballar partit a partit. La setmana passada vam rebre un càstig que tampoc ens ha anat malament per saber que no sempre tindrem partits còmodes i, per tant, el que ens queda és seguir treballant i, ojalà, arribem a l'abril amb condicions de poder estar en zona alta.
L'Oar, recordem, ve de guanyar el derbi contra un Sant Quirze que ja ha jugat el seu partit de la cinquena jornada en què va superar dimarts un dels dos equips que encara es mantenien invictes al grup, com és el Sarrià. Per això, una victòria demà posaria els graciencs per davant dels gironins i fins i tot, podrien acabar líders al cap de setmana, però això passaria perquè l'únic conjunt que fins ara ha fet la plena, la Roca, perdés-se Sant Joan d'Espí. En tot cas, Carles Bonàs, porter de l'Oar, pronostica que cap equip serà capaç d'escapar-se a la classificació a aquestes alçades de la pel·lícula.
És una categoria superigualada ja els dos últims anys. Sempre hi ha algú que potser es despenja per dalt per baix. Jo crec que aquest any a dalt no hi haurà ningú perquè el Granollers el van canviar de grup i al final és això, la classificació val en 2 punts igual. I hem de seguir, i això, la setmana passada sí que va ser una mica toc de tensió. Veníem de fer una bona pretemporada, de guanyar el primer partit, els dos primers partits amb solvència, i va ser un toc de tensió. No serà fàcil. I bueno, nosaltres hem de seguir i a veure on estem al gener i veure de cara a final de temporada quines són les nostres aspiracions finals.
Un Carles Bonàs, per cert, que demà es retrobarà amb el Sanes, un dels seus ex-equips, a 4:45 del vespre, moment en el qual arrencarà l'enfrontament. Pel que fa al femení, recordem, la divisió d'honor plata s'atura aquest cap de setmana. Últims 5 minuts de programa, els dedicarem a parlar de futbol sala perquè el Natació Sabadell afronta un test exigent en la cinquena jornada de la segona B abans de disputar la setmana que ve la tercera ronda de la Copa del Rei contra el Sala 5 Martorell. Visita el Pavelló Nord demà a 8:15 del vespre el Cerdanyola, la bèstia negra dels nedadors en els últims anys. El conjunt verd ha estat el butxí del club en les dues edicions més recents de la Copa Catalunya i el balanç en Lliga dels últims 8 precedents és d'un empat i 7 derrotes sabadellenques. I atenció amb aquesta, sempre que els dos equips s'han enfrontat a Sabadell a segona B, la victòria ha estat visitant. Qui sap si aquest any la història pot canviar amb un ex del Cerdanyola a la banqueta com és Pau Machado, que coneix de sobres el rival. Un altre que també sembla tenir controlats els vallesans, el conjunt verd, és el jugador Luis García.
Un dels jugadors, ja ho diu, no? Héctor Badalejo, que fa anys i continua fent gols i sent dels millors, no? Tenen una plantilla amb Amores, Bussi, vull dir, té una plantilla molt, molt bona, gent amb, amb molta experiència, i això al futbol sala per mi es nota, no? Gent que juga molt bé al futbol sala i sempre, sempre competeixen, no? Que al final és el que et determina per mi estar allà amunt i competir, sobretot competir tots els partits, perquè això és el que et dona aquesta confiança, aquesta dinàmica positiva.
Circumstàncies, per cert, similars als dos equips que es veuen les cares abans d'aquesta il·lusionant tercera ronda de Copa dimarts contra conjunts de segona, el Club contra el Sala 5 Martorell i el Cerdanyola contra el Playas de Castellón. Però abans d'això, hi ha aquesta important cita de Lliga i García demana anar pas a pas per continuar a la zona alta de la taula.
La Lliga ara mateix és el que dius, no? Estàs allà, que si guanyes et fiques amb una diferència bona i si perds se t'enganxa, no? Bueno, hi ha aquesta petita diferència i nosaltres, evidentment, hem de sortir a portar-nos els tres punts per intentar seguir a dalt, no? Que és el que finalment volem i sobretot, el que, pel que treballem diàriament. Si perds, baixes i si guanyes, et mantens i aquest és l'objectiu. No n'hi ha un altre que seguir amunt.
El Natació Sabadell és quart amb 10 punts, 3 punts i 3 llocs per sobre del Cerdanyola i entremig hi situem l'Escola Pia, que rep el Montsant havent encadenat 3 triomfs consecutius. Per quarta jornada seguida, els de Pedro Donoso jugaran contra un equip de la zona baixa i en el cas dels del Priorat, ni tan sols estrenat el caseller de punts. Tot i això, el capità Marc Pagès aposta per no refiar-se'n.
Montsant, a diferència de València o Calvià, vulguis o no, sí que ha competit els partits. En canvi, València no ha marcat cap gol encara i Calvià, doncs, amb aquestes dues derrotes que et deia, doncs són molt significatives, no? Jo crec que Montsant no està en aquest grup, o almenys no encara. Nosaltres no sabem, així que màxim respecte pel rival, són un equip que han pujat de categoria i veurem què ens trobem el dissabte. Jo fins que no els vegi, la veritat que no puc opinar, i amb ganes, amb humilitat, i intentar treure els tres punts.
Horari estrany, per cert, a Can Colapi. Diumenge, a 2:15 del migdia, arrencarà el partit per tal d'allargar el pont per davant. Pagès confia que aquest canvi no afecti a l'equip.
De fet, els precedents que tenim de la temporada passada no són bons. Vam fer el mateix a Cerdanyola i vam perdre de bastant. Així que és una alerta més, no? Per la, doncs, encara més precaució, a tenir més consciència del partit. No hi ha cap partit fàcil. I contra el Montsant, si no ho donem tot, doncs, òbviament, punxarem. Així que tots mentalitzats en guanyar diumenge.
Aquest Escola Pia Montsant de diumenge tancarà la cinquena jornada al grup 3 de la segona B. Un minut per arribar a les dues, pleguem aquí. No abans enviant-vos una salutació de la Bea Aguilar a les vies de so de l'Ivan Lechuga com a estudiant en pràctiques i de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell, que ens retrobarem demà a partir de 3:45 al Sabadell en joc amb aquest Rayo Majadahonda Centre d'Esports Sabadell. Ara, els informatius, al Notícies Migdia, un quart d'hora d'informació de la mà de l'Helena Molís. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.